Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Embruta molt. La veritat és que sí, que tu vas a mirar les castanyes quan acabes t'has de rentar les mans perquè estàs brut.
Els catalans tenim això. Tenim allò, menges porques. Perquè, per exemple, vostè va fer una calçotada.
Sí, i
queda
també...
Queda bruta de la mà, i ple de llànties.
En les castanyes que dius és que embruten. Llavors dius els moniatos, que embruten també i embafen també una mica. Sí. A mi m'agraden molt els moniatos. I al final acabes menjant panellets, que no hi ha... I de pinyons, que dius, ai, això no t'embruta tant, diguéssim.
Embafa molt, també.
De coco també estan molt bons.
A mi m'agraden molt els de codony.
Avui és que farem un programa una mica... Els de codony són molt bons, sí. Avui farem un programa una mica...
Els de cafè no m'agraden, eh?
No, els de cafè no. Ara vaig a començar per tercera vegada una frase que espero poder acabar, senyor Carbó, perquè jo mateix no m'interrompiré ni a mi mateix jo.
I aquells de cirera.
També. Però avui farem un programa que parlarem molt de Tots Sants. Tot i que ja ha passat Tots Sants, però en parlarem molt, perquè hi ha molt a parlar. I a més és que avui aquest programa que emetem des del nostre web www.festafesta.net i que a més s'emet per una pila d'emissores que ens fan companyia, com ara fem Girona,
Ràdio Bellpuig,
Ràdio Caçada de la Selva,
Ràdio La Vall de les Preses,
també Ràdio Municipal de Terrassa,
Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans,
Ràdio Vall Romanes
i Ràdio Calella.
Doncs aquest programa, deia, que s'emet per tots aquestes i per la nostra web i tot plegat, doncs serà un programa en el que parlarem molt de la festa encara de Tots Sants, perquè tenim una columna que ha preparat el senyor Carbó. A més, el senyor Carbó treballarà molt en aquest programa, i això vol dir que és un programa especial, diguéssim, però és més especial per la castanyada que no pel senyor Carbó, però vaja. Tindrem una columna que ha fet el senyor Carbó que parla de la castanyada versus Halloween, que ja és un tema d'aquells... que van sortint. Els temes musicals també tenen que veure amb les ànimes i aquestes coses, i després doncs també tindrem un expedient C, que no té res a veure amb la història, però tenim també un reportatge que també ha fet el senyor Amadeu Carbó. Ho dic perquè treballava molt l'Amadeu, i també tenim un expedient C que ha fet l'Amadeu Carbó. Tenim moltes coses avui, no? I tenim una cosa també que està per les dates de Setmana Santa en els Segrets de l'Enològic, ja ho veurà. Moltes coses tenim. Què diu? Què deu dir vostè?
Avui ens vindrà, no? He entrevistat un home savi.
Ah, sí?
Sí, el Bienvenido Moya, ja veurà. Després, quan entrem en el reportatge...
Ah, pel reportatge, que és ja sobre el Saló de Carnaval a la Fira de Vilanova, oi?
Anirem de Carnaval, escolti'm, i que estem al novembre, eh?
Imagini's, nosaltres és que sempre estem de festa aquí, en el Festa. Ara, per això, el que tenim és una columna pendent, senyor Carbó, que vostè ens ha volgut parlar d'aquesta castanyada versus Halloween. Realment, cal enfrontar una cosa amb l'altra?
Escolti, o... i veurà. Com jo penso que no.
Molt bé, doncs escoltem.
Festa.
La columna.
Cada any, en arribar a aquestes dates, la mateixa murga. És omplir-se els comerços de disfresses relacionades amb el més enllà, amb la bruixeria, amb les carbassetes, etc., que ens exclamem i ens considerem víctimes d'una festa invasora que es reprodueix i va creixent i creixent any rere any. D'entrada dic que no estic gens d'acord en contraposar la castanyada amb el Halloween. No té cap sentit. Ni una ni l'altra són festes en si mateixes. La castanyada forma part, és un fragment d'una seqüència molt més complexa que comprèn la Diada de Tots Sants i el Dia de Difunts. Estaríem parlant, doncs, de la nit del 31 d'octubre, 1 de novembre i 2 de novembre. No cal dir, sempre parlant en general, que per la pròpia dinàmica de la societat occidental, tota aquesta litúrgia popular i antiga de la tardor, on la relació del món dels vius i els morts és l'eix central de la festa, ha desaparegut. Diversos motius han afavorit que sigui així, i no d'una altra manera. Per exemple, la lenta però continuada i efectiva laïcització de la societat ha canviat molts dels continguts de les celebracions, i moltes d'elles s'han banalitzat. També el canvi de relació que des de mitjans del segle XX hem establert amb els nostres morts. Els nostres avis encara van viure en una relació íntima amb la vida i la mort. Es naixia a casa i també s'hi moria, sense fer cap mena d'escarafall. Era d'allò més natural. Per tant, les persones, els grups familiars, etc., tenien una experiència intensa amb la vida i la mort. Ho tenien a tocar. Actualment venim al món des de l'assèpsia d'unes parets hospitalàries i marxem d'aquest món des de l'impersonal ambient d'un tanatori. col·lectivament hem donat l'esquena als dos esdeveniments més transcendentals d'una persona. Aquesta relació cada cop més minvant amb la mort té efectes directes en com gestionem, tant individualment com col·lectivament, el record i memòria dels que ja no hi són. Tots Sants i el Dia de Difunts donava resposta a aquesta necessitat a diferents nivells. En el clos familiar existia, i existeix encara hi ha qui ho fa, tot un seguit de costums destinats a recordar els més propers que ja no hi són. I dins el compendi de rituals adreçats a aquest afer hi ha la castanyada. Al voltant de la taula, tota la família, del més xic al de més edat, celebraven aquesta menja ritual. Quan la castanyada es desvincula de tota aquesta pràctica, l'isolem i encara més volem donar-li categoria de festa per ella mateixa, és quan esdevé molt i molt feble. Quin sentit té un àpat ritual que ha perdut els elements que li donen sentit i força pel camí? Encara més feble esdevé en el moment que l'infantilitzem, la castanyada. Parlo d'aquell moment tràgic per qualsevol celebració en què els adults ens desentenem de les seves praxis i ho deleguem als infants. La festa, en genèric, no entén d'edat, és per definició comunitària i això inclou a tots, grans i petits. El Halloween ha trobat el camp adobat per créixer i reproduir-se. Això sí, i cal dir-ho, determinats mitjans de comunicació hi han ajudat. Establiments d'oci, grans magatzems i comerços han trobat en aquesta celebració la manera de fer l'agost a l'octubre, i això, al meu entendre, ha estat un dels factors més determinants. La insistència en aparadors, anuncis, decoracions, missatges amb la promesa d'unes experiències d'oci, que no festives, inolvidables, intenses, úniques, han guanyat per golejada a les humils i austeres castanyades, debilitades i despullades del seu continent natural, que és la celebració de la Festa de Tots Sants i el Dia de Difunts. Jo, que sóc optimista de mena, penso que encara hi som a temps. Podem rellençar la castanyada sempre que la dotem d'elements d'interès col·lectius, és a dir, cal cercar motius per celebrar-la i per convertir-la en festa per ella mateixa, encara que ja no me l'imagino des de la intimitat familiar i tampoc honorant els que ens han precedit.
Doncs bé, Jogarbo, jo li he de dir que estic gairebé d'acord amb tot el que ha dit, però que sí que penso que en un futur potser sí que continuarem poguent-nos imaginar aquesta festa de la castanyada amb la tradició d'honorar els que ens han precedit. Però tot això, en el fons, també pot venir de modes en un moment donat. I en un moment donat, doncs, redescobrir aquesta festa de la castanyada després de totes les invasives i totes les tonteries que vulguin ficar-se, doncs diria, escolta, no, ara és que tenim una festa, depèn de com es plantegi.
Jo penso que al final hi haurà una fusió de tot plegat.
Perquè no és, espero no
és,
que no.
Però és, no, però és que això passa amb totes les festes.
Miri, senyor Carbó, jo li diria, ara vull posar un exemple, jo volia comentar-ho quan vaig veure que faria aquesta columna, vaig pensar, això ho vols dir-ho. Ja, vostè sap que en el món del periodisme hi ha una sèrie d'elements mediàtics una mica allò, egocèntrics, diria jo, potser és la cosa, que es pensen que el món no giraria si ells no estiguessin cada matí o cada tarda allà fent ràdio, que n'hi ha alguns d'aquests, n'hi ha alguns. I n'hi va haver-hi un d'aquests senyors...
De matí o de tarda?
Un de matí, d'allò, que va dir...
Privada o pública?
Va, prou, ja està, senyor Carbó. Jo vull dir una cosa que vull que entengui, que generalitzo, encara que parli d'un cas concret. Una enquesta en la que diuen... Ai, anem a enfrontar, doncs, castanyada i Halloween, a veure què celebra més la gent.
Castanyada.
I ell ja deia, d'entrada, com es justificava, que han dit, clar, perquè sortirà el Halloween, perquè les meves filles, perquè no sé què, i tal, no. Igual. Doncs, què va passar? Que el castanyada. Públic li va votar la castanyada i va demostrar, ell es lamentava com volguen dir, no, és que clar, és que ens dominen els mitjans i no sé què i no sé quantes, no, que l'únic dominat dels mitjans era ell, perquè la gent que va votar no ho estava dominada.
Sí, també,
no?
També cal dir que això depèn del perfil de persona que escolta una emissora determinada. Li asseguro jo que això ho fa amb sí. Una altra emissora determinada i surt Halloween.
Però em té molta gràcia que sigui el locutor que porta aquesta emissora determinada en la que vota la gent la castanyada que es pensi que sortirà Halloween i que la pifi d'una manera tan descarada, no? Vull dir que a vegades, clar, el que passa que els mediàtics o els que estan en les emissores grosses, el que es troben, per exemple, és que sí que darrere seu, quan acaben de parlar tenen un anunci que parla de la festa de Halloween des del mes d'octubre i del mes de setembre ja parlen de la festa de Halloween de tal part d'atraccions, de tal lloc l'època de l'altra.
Però jo vull insistir...
I clar, doncs ells es veuen forçats a pensar que el Halloween està més present del que realment està.
Però jo vull insistir, senyor Ventura, tant Halloween com la castanyada, en si mateix, una i l'altra no són festes, eh?
No, ja.
Són
celebracions.
Són fraccions d'un ritual molt més ampli, tal com he dit al Columna. Vull insistir en això.
Molt bé, jo aquí de carbasses en tenim poques. I ja està, escolti, les coses tal com siguin i s'ha acabat. Va, anem per la música, que avui també va d'ànimes, la cosa. He buscat, com que la Vall de la Castanya l'hem sentit molts cops i totes aquestes coses, saps què vull dir? He buscat sardanes o obres que tinguessin el nom de l'ànima a sobre i he trobat una sardana preciosa de l'Esteve Molero, que va dedicar el seu pare Eugeni Molero i Pujós i que va enregistrar la Copla Meridiana, no, la Copla Marinada, vull dir.
Està obsessionat encara amb la Meridiana.
Encara està amb la ruta aquella, sí. Doncs que es diu El Portal de les Ànimes, Copla Marinada, una sardana d'Esteve Molero. El portal de les ànimes, una sardana que l'Esteve Molero va dedicar al seu pare, Eugeni, i que hem escoltat ara en versió de la Copa La Marinada. I ara arriba el senyor Carbó amb un reportatge que ens du fins al Saló del Carnaval de la Fira de Vilanova. Una entrevista amb el Bienve Moya. Endavant.
No us penseu que aquí al Festa Festa ens hem begut l'enteniment. No, no, anem a parlar de Carnaval. I sí, sí, al novembre, parlarem de Carnaval al novembre, perquè a Vilanova i la Geltrú, el 13, 14 i 15 d'aquest mes, es celebra la Fira de Novembre. I dintre d'aquesta fira hi ha una novetat, que és el nou Saló del Carnaval. I per parlar-nos de tot això i més, tenim a l'altre cantó del fil telefònic en Bienve Moya. Bienve Moya, bon dia i bona hora.
Què tal?
Què és això d'aquest Saló del Carnaval?
Bé, és un saló firal, no és un saló per anar-hi a ballar. Vilanova, un dels motius principals de la fira, si no vol dir, el Carnaval. Llavors, el que hem fet és, tres mesos abans de Carnaval, o sigui, per la fira, plantejar la possibilitat de fer una jornada sobre Carnaval, no de Vilanova, sinó el Carnaval, com a festa universal, i afegir-hi a aquesta jornada una mostra de materials que es fan servir per celebrar aquestes festes. Una mostra de materials, em refereixo doncs, a manipulats de paper o de plàstic, passamaneria, viatges que generalment fan per aquesta època, en fi, elements que d'una forma o altra diguem que es consumeixen pel Carnaval. Això és una mostra d'aquesta comercial que s'ajunta a un altre bloc que és de coneixement dels carnavals que se celebren al territori.
Aquí és on volia arribar, perquè veig que per aquest motiu, per aquest Saló del Carnaval, heu convidat, des de Vilanova, heu convidat a altres carnavals.
Exacte. Aquest any hem convidat Reus i el seu carnaval, hem convidat a Vinaròs i el seu carnaval, hem convidat a Torelló i el seu nou carnaval, i també hem convidat un carnaval de Navarra, d'Altsasu, que tots quatre carnavals presenten característiques diferents, i el que farem és que els representants de carnaval, amb sessions obertes a tothom que vulgui escoltar-los, mostrin, expliquin com és i com s'organitza la seva festa. A part d'això, també hi ha una exposició molt gràfica, tan gràfica com ens ha sigut possible fer, mostrant què és el carnaval, com em sembla que dic abans, com a festa universal, almenys a Europa, no? Que se celebra arreu. Això és el que farem en aquest saló.
I, a més, també veig que la gent que més atrevida, per dir-ho d'alguna manera, que vulgui experimentar, també es podria endinsar a experimentar, a fer tallers.
Sí, evidentment, al voltant d'aquest saló i organitzem una sèrie de tallers relacionats amb la màscara i la disfressa i el menjar. Hi ha un curs de maquillatge escènic, que és el que pot servir per estar per sortir de carnaval en comptes de màscares. Hi ha un taller de màscares i hi ha un taller de menjars del carnaval que transcorren al voltant d'aquests dies i en una vela instal·lada davant del teatre principal. El teatre principal és on s'hi celebren totes aquestes presentacions i taules rodones al voltant de les festes de Carnaval, d'aquestes quatre, afegint-hi la de Vilanova, cinc poblacions.
I ara arribem a la pregunta aquella filosòfica que a mi m'agrada sempre. A mi m'ha agradat molt veure la idea de fer un maridatge fira multisectorial, amb una nova iniciativa de cultura popular, en aquest sentit, com l'estàs explicant tu. Com s'arriba a pensar el lloc idoni per fer un saló de carnaval és la fira que fem cada any a Vilanova?
Home, perquè hem estat parlant que tenim l'experiència pròpia de que entre octubre i novembre les colles que celebren el carnaval ja acostumen a moure's al voltant de què farem, com ho farem i on ho farem. I llavors vam arribar a la conclusió que la fira, que és un moment àlgid de la festa a la vila, de la festa a la ciutat, doncs podia aprofitar-se perquè d'una manera o altra comencéssim a fer més ample aquest pensament que té el personal de la ciutat de que ja arribarà d'aquí 3 mesos el Carnaval.
Recordem que estem parlant del Saló del Carnaval, que se celebrarà el 13, 14 i 15 de novembre dins la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, i que a l'altre cantó del fil telefònic ens està atenent en Bienvent Moya, que, per dir-ho d'alguna manera, ets el comissari, no?, d'aquest Saló.
Sí, li diuen comissari. Bé, abans li podien dir director o una cosa així, sí. L'organitzador, en definitiva, almenys aquest primer any.
Jo suposo que això, doncs, és una experiència, una iniciativa que està pensada perquè arreli en el calendari i duri molts anys.
Sí, de fet, la fira, si continua dins la Fira de Novembre, i esperem que sí, la Fira de Novembre és un esdeveniment medieval a Vilanova, per tant, imagina't si fa anys que hi ha fira al novembre.
I tant.
Esperem. I el Carnaval, per descomptat que el Carnaval és més antic que la fira.
Bien, bé, estem molt agraïts de que hagis estat a l'altre cantó del fil atenent la nostra trucada, i que us desitgem que aquest Saló del Carnaval no sigui un èxit, no, sigui un exitàs. Moltes gràcies.
Vinga, us hi esperem.
Molt bona aquesta entrevista. És un reportatge, una entrevista, és com una... Bé, és això que fa vostè, diguéssim, no? Allò que sap fer vostè, que d'allò, i a més avui amb un bon convidat, amb el Bienvent Moya, que segur sempre explica coses molt interessants.
Clar,
i molt xules.
Quan tens un bon convidat,
ja està, no
és igual la pregunta que facis.
O un bon tema, perquè avui, per exemple, la crònica d'en Carles Esteve serà una passada, perquè de tema en té, eh?
Jo he fet bons temes, en depèn de quins convidats.
També, va, perquè vostè és un professional, jo ho entenc, també. En Carles Esteve avui ens ha d'explicar la millor diada de Tots Sants de tots els temps, que és la millor diada de tots els temps del món casteller de l'època moderna, que és la millor diada. Sap què passa? Que tothom diu, és que amb això dels castells sempre és la millor diada. Jo crec que aquesta trigarem temps a veure'n una de millor, eh? O poder no.
L'any que ve.
L'any que ve ja veurem què passarà. Però el 3 de 9 amb l'agulla, la torre de 8 net, el 3 de 10 i el pilar de 8 amb folre i manilles... Tela. En Carles Esteve ens explica la crònica castellera del Festa Festa.
Festa Festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola Jesús, hola companys del Festa Festa, crònica setmanal castellera amb el repàs de la notícia de la jornada, que sens dubte la millor actuació de tota la història, de tots els temps, la que van aconseguir el passat diumenge els castellers de Vilafranca a la Diada de Tots Sants. Es van batre a ells mateixos i ara ja tenen la millor actuació de tota la història renovada. En concret, 3 de 9 amb l'agulla de sortida, després torre de 8 descarregada, o trobo inneta, 3 de 10 descarregat també, i per acabar completant el pilar de 8 amb folre i manilles. En definitiva, un pòquer de 4 gamma extras de gran intensitat, tots descarregats. Aquesta passa a ser ara la millor actuació de tots els temps, amb una Diada de Tots Sants, per cert, que va ser molt bona i també molt profitosa, com comentarem també amb el repàs del baròmetre casteller. I és que aquest passat cap de setmana s'han produït un seguit de novetats, en concret 6, i algunes en referència a aquesta diada que va tenir lloc diumenge a Vilafranca. Els Verds estrenaven el baròmetre, el 3 de 10, en aquest cas descarregat, i també la torre de 8 descarregada, dos castells que ja havien coronat aquest any, però que ara ja figuren el baròmetre casteller com a descarregats, i fet que fan que encapçali els castellers de Vilafranca aquesta temporada del baròmetre casteller. A part de les dues novetats verdes, amb el 3 de 10 descarregat i la torre descarregada, tenim una altra torre també completada per primer cop aquest any, ja l'havien carregat els Xiquets de Tarragona, els Matalassers, el 2 de 9 amb forn i manilles, i ara actualitzen aquest baròmetre amb el 2 de 9 descarregat. I també una novetat en la gamma extra, el primer gamma extra que han fet aquest any els Capgrossos de Matró. En concret van carregar el seu primer pilar de 8. Mai abans havien carregat l'espadat amb forn i manilles, i en aquest cas sumen, doncs, ara aquest primer gamma extra de la temporada. I per últim, dues novetats, aquesta per la part baixa de la classificació, on els Salats de Súria estrenen dos castells de gamma alta de 7. El 4 a 7 amb l'agulla i el 3 a 7 amb l'agulla passen a ser ara els millors castells dels de Súria. I això és tot. Fins la setmana que ve.
Doncs fins aleshores, Carles, amb una nova crònica castellera del que passi, sigui tan important com aquesta setmana o no ho sigui tant, però en Carles Esteve segur que ens ho explica. Ara, senyor Garbó, rebem un altre dels nostres habituals col·laboradors, en Víctor Pàmies, que ens porta una dita, com sempre, o un refrany.
Avui, coiti, eh? Casa mia, per pobre que sia.
De casa d'un sempre està bé. Saps què vull dir? Allò que estàs còmode. A veure, no ho sé, a veure què ens ho explica.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Casa mia, per pobre que sia. El meu avi sempre em deia que els diners són cars. Evidentment es referia a quan els has de demanar, perquè te'ls prestin. No surt car, no, surt caríssim. Per això aquesta dita pren relleu i actualitat, encara que la forma lingüística ens remeti a temps ben pretèrits. Que tinguem casa nostra, que la tinguem pagada i que no ens puguin fer fora d'ella, encara que sigui humil i sense ostentacions. Encara que, com veurem en dites subsegüents, no només són importants les quatre parets, sinó el lloc on es troba i les persones que ens envolten. Però no avancem esdeveniments. Casa mia, per pobre que sia.
És ben veritat que com a casa, ja ho diuen també, no? Diuen, com a casa no hi ha enlloc. Eh? Vull dir que tu estàs a casa i estàs amb els teus, estàs amb les teves coses i això, amb la tele que no funciona, el canal aquell, i amb la calefacció que no acaba de calentar, però que és la teva.
Sí.
Sí o no?
Jo aquí veig una similitud amb una altra dita que és menjar poc i pair bé.
També. Jo no li veig la similitud, sí, però si vostè li veu, sí.
Del significat, sí, sí.
Sí, molt bé, doncs ja està. Ja ho consultarem en el Víctor. Jo li veig. Ja li dic en franquesa, no li veig gens.
Què toca? Què toca?
Toca un tema musical ara. Amb un grup per bo de fa uns quants anys, eh? Perquè m'estàvem mirant aquí abans amb el benvolgut Ramon Vinyals i dèiem, caram, escolti, aquest grup ja no queda gairebé ningú, és de l'any 97 això, eh? Però bueno, el Carles Casanova sí que hi és, eh? I ens interpretaven, és un disc que hi ha coses molt xules, jo vull posar un dia, li diré que ho posi en els temes d'en Xino, aquest Don Gil d'Alcalà. Fan una versió d'alguna peça, d'alguna obra del Don Gil d'Alcalà, però no és la que escoltarem ara. Ara escoltarem un tema que va escriure el Tito Corona, que es diu Ànima Marinera, que és una havanera molt bonica i que ens interpreten la gent del grup per bo de l'any 97.
Sempre he tingut ànima marinera, sempre he tingut ànsia de navegar. Quan veig les barques perdent-se entre les ones a la mar brava, jo bé hi voldria anar. I les gavines sempre les acompanyen perquè no es perdin i així puguin tornar. Si es perd la calma o s'ha amagat la lluna, fins a la platja que enrere van deixar. Home de mar era l'avi, ara el meu pare també. Jo espero ser-ho algun dia, quan la barca acabaré. Pintaré el nom de la mossa que el seu amor em darà. Esperi a la platja mentre jo sóc a la mar. I quan a l'alba totes les barques tornen amb els seus homes que la vela han plegat, cansats esperen arriba a casa seva i retrobar-se al voltant d'un cremat. Home de mar era l'avi, ara el meu pare també. Jo espero ser-ho algun dia, quan la barca acabaré. Pintaré el nom de la mossa que el seu amor em darà. Esperi a la platja mentre jo sóc a la mar, i que m'esperi a la platja mentre jo sóc a la mar.
Tindrem de vacances el Xico Sánchez Carcassés i, per tant, no tenim habaneres assíduament, però no ens en podem estar. Hem d'escoltar alguna habanera de tant en quant, no, senyor Carbó?
I tant, perquè forma part d'aquest univers sonor.
I ara hem sentit aquesta del Tito Corona, que es diu Ànima Marinera, amb aquest enregistrament històric, podríem dir ja, perquè ja té uns quants anys a sobre, gairebé 22 anys del grup Corbó. Ara ens n'anem cap a un expedient C, nou, de nova cunya. No reposem res ara, no. Posem ja el nou treball que fa el senyor Carbó, que ha preparat aquests nous expedients per tot aquest proper trimestre que ja s'acosta gairebé.
I com que aquest mes tenim un aniversari molt important.
Ah, sí? Quin és?
Clar,
quin és?
Aquest mes de novembre, fa una pila d'anys, ja veurà, ara ho explicarem en l'expedient, l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya. Que això va canviar moltes coses,
Segur que sí.
Moltes.
I segur que vostè ens ho explica molt bé en el seu expedient C d'avui.
Festa, festa.
Expedient C, amb Amadeu Carbó.
Aquest 2015 ha estat un any d'efemèrides importants per la cultura popular i tradicional d'aquest país. 125 anys del naixement de Joan Amades, 150 anys del naixement d'Enric Morera, centenari del traspàs de Cels Gomis i també fa 100 anys que es va fundar l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, que avui és el protagonista d'aquesta secció. Inscrit totalment dins el noucentisme, l'AEFC, nom abreujat de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore, va ser fundat el novembre de 1915. El seu fundador, el doctor Tomàs Carreras i Artau, des de la seva càtedra d'ètica de la Universitat de Barcelona, va donar un tomb important a la investigació etnogràfica a Catalunya, sent també la primera institució de l'Estat que ha apostat per la mirada científica d'aquesta disciplina. Així, aquesta institució es convertia en receptora de les teories etnològiques més avançades i es posava a l'alçada d'altres institucions europees. Per aquesta iniciativa, Carreras i Artau comptava amb l'estreta col·laboració de Josep Maria Batista i Roca i també de Rossend Serra Pagès, Felip Pedrell i Sabater i de nombrosos historiadors, etnòlegs i folcloristes, literats, excursionistes i religiosos. En el moment de més activitat d'aquesta xarxa de col·laboradors, mobilitzà més de 300 persones arreu del país, amb l'objectiu de realitzar un inventari etnogràfic sobre Catalunya. Els primers anys, l'arxiu va desenvolupar una activitat intensa, on cal destacar la publicació del Manual per a Recerques d'Etnografia de Catalunya, la primera obra editada a l'Estat espanyol amb finalitats metodològiques. També d'aquests primers anys és la revista Estudis i Materials. Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, Carreras Artau va haver de fugir i l'arxiu va ser saquejat i expoliat. A partir de 1939, Tomàs Carreras torna al país i es reincorpora a la Universitat de Barcelona. Aconsegueix així recuperar part del material de l'AEF que estava a punt de ser destruït. I amb l'ajuda de diversos col·laboradors intenta reordenar aquest material. A partir de 1945, el fons va incorporar-se al Consell Superior d'Investigacions Científiques de Barcelona i a poc va anar cessant la seva activitat fins al 1968, que s'atura del tot. Actualment, l'arxiu es troba en procés d'organització i catalogació i el seu accés es troba restringit. Cal autorització expressa per accedir a la consulta de la documentació del fons. La documentació que es conserva actualment comprèn aproximadament 2.500 fotografies, 1.000 postals i imatges corresponents a retalls de premsa, 22.000 refranys, enquestes socials, 21.000 preguntes i 15.000 respostes, entre les quals destaquen l'enquesta de l'Ateneu de Madrid de 1901 i diverses enquestes realitzades pel mateix Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya, 4.000 cartes als Reis Mags, 1.500 romansos, literatura de Cordill, gotjos, etc. i gran part de la documentació generada a partir de l'activitat de la Càtedra d'Ètica de Tomàs Carreras i Artau. Per saber-ne més, us recomanem la lectura del llibre Tomàs Carreras Artau o El tren de l'etnologia catalana, de Lluís Calvo i Calvo, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Festa, festa!
Doncs molt bé, ara ja anirem a continuar, que encara ens queden dues seccions, tenim una Santa Espina també i tenim un secret de l'enològic, però abans voldríem recordar una vegada més aquest memorial Joaquim Serra que tindrà lloc el 22 de novembre a Barcelona, a l'Auditori AXA, una vegada més perquè també en el web penjarem, és que aquesta gent de l'agrupació han fet molts vídeos i moltes coses, i ara penjarem un altre dels vídeos, ja vam penjar la setmana passada el del Pedro Pardo, que deia veniu a veure què fem, doncs a veure si pengem el de l'Albert Guinovar o pengem el de la Marta Valero o el de la Copla Mediterrània, que tots ells ens expliquen el contingut i el que de què va aquest memorial i tot plegat, i val molt la pena que aquest dia ens fa companyia, perquè hi serem tots, eh? El del Festa Festa hi serem tots, eh?
Tots, tots, no faltarà cap.
Puntuals allà a sentir les cançons de Joaquim Serra.
Ho gravarem tot.
Tot ho gravarem, tot, ho tindrem tot gravat ja, tots nosaltres. Molt bé, ara què més? Ah, sí, bé, ara anirem a donar pas ja aviat en la propera secció, però abans, senyor Carbó, hem de parlar que a partir de la setmana que ve tenim una secció que torna al Festa Festa, eh?
Sí, senyor, Setança Nadal, per tant, tornem a seccions noves de El Pessebre és un món, però aquest any tindran una característica diferent.
Però abans hem d'explicar exactament, perquè hi ha molta gent que ens escolta des de fa poc i que no sap de què va aquesta història, que de fet ho poden trobar-ho fàcilment al nostre web, www.festafesta.net, però El Pessebre és un món,
és una secció que ha anat tocant durant aquests últims dos anys, ha anat tocant diversos aspectes del Pessebre, pocs coneguts, singulars, de diversos tipus, pot ser d'una trobada, pot ser d'unes figures determinades i tal, però aquest any agafa un altre caire, i aquest any farem un curs de pessebre radiofònic.
Ah, molt bé.
Doncs, què farem?
Però un moment, amb qui ho farem?
Això ho farem amb el col·lectiu El Bou i la Mula, concretament aquest any totes les seccions són de l'Enric Benavent, i amb la veu de l'Eulàlia Molera.
Molt bé.
I què farem? Doncs a cada setmana explicarem com fer alguna cosa que pot anar a parar al pessebre, des del riu a un arbre, etc, etc, etc.
Això ho farem a partir de la setmana que ve.
Sí, perquè ara continuem amb el programa.
Ja fa uns quants mesos que una de les seccions històriques musicals del Festa Festa s'ha convertit en fixa, perquè cada setmana, en aquest any Morera, en Josep Maria Francino ens porta, en els seus temes d'en Xino, una Santa Espina. Què tal? Bon dia, Josep Maria.
Hola, molt bon dia, Jesús.
Que és així, que ens en queda encara molt, desacabarem l'any amb Santes Espines, no?
Sí, realment això seria un monogràfic d'aquells que podria durar temps i temps, perquè per tot el món hi ha moltes versions de la Santa Espina, i molt diferents, i segurament totes també molt interessants.
I la d'avui, de què va?
Avui va, bé, diré aquí la porta un cantant català, potser el bisonyer més conegut de la cançó catalana dels meus temps, per dir d'una manera com diu la gent gran, i amb ell l'escoltarem.
Avui va de cantant solista, els temes d'en Xino, les Santes Espines d'en Xino, aquí, al Festa Festa.
Festa Festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
Ramon Calduc és un dels cantants de la meva infantesa. Amb aquella veu, crec que de tenor, feia cançons melòdiques d'aquí i d'allà, com Los Gitanos o El Viejo Frac. Ramon Calduc, que era de Montcada i Reixac i que va néixer l'any 1928, va començar la seva carrera als 20 anys, però no parlarem de la seva discografia, doncs és molt i molt extensa. Però sí farem esment de que mitjan dels anys 60 va començar a cantar i gravar en català. Va actuar a festivals punters com el de la Canción del Mediterrani, el de Benidorm i fins i tot el de San Remo. I el 1976 van registrar un LP amb cançons dites patriòtiques, entre elles aquesta versió de la Santa Espina. Ramon Calduc va morir l'any 2008.
Som gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Que no hi ha terra més ufana sobre la capa del sol. Som gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta l'ocell, el riu, la planta, canten la lluna i el sol. Tot treballant la dona canta i canta el peu del bressol.
La Santa Espina, en versió d'un dels populars de la cançó de Catalunya entre els anys 50 i els 80, Ramon Calduc.
Moltes gràcies, Josep Maria. Francino, la setmana que ve, una altra Santa Espina aquí al Festa Festa. Acostumats a tenir-lo cada 15 dies, ara la veritat és que el trobàvem a faltar. Hem fet una pausa una mica més llarga, però finalment retrobem els secrets de l'enològic aquí al Festa Festa amb el Gustau Moles, esclar que sí. Què tal, Gustau? Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Des del Museu Enològic de Barcelona et rebem una vegada més aquí al Festa Festa perquè ens expliquis un dels teus secrets. De què ens parlaràs avui?
Avui em penso que lliga una mica amb les dates.
Vols dir que té a veure amb castanyos i moniatos o què?
No, deixeu-m'ho dir al final, home.
Sempre ens has de deixar així a l'expectativa. Bé, un altre secret de l'enològic al Festa Festa. Endavant, Gustau.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Per estudiar el patrimoni etnològic, no cal estar sempre en un edifici tancat i envoltat de vitrines. Per això, avui, voldria que des del museu ens n'anéssim a donar un tomb. Podria ser en una de les ja clàssiques nits dels museus, o més cap a l'estiu, en una excursió, per anar a reconèixer patrimoni etnològic lligat al patrimoni natural. Així doncs, anirem prop d'una masia o als afores de qualsevol poblet de Catalunya i s'haurem a observar en la fosca. Acompanyats pel suau alè de la brisa nocturna, la inevitable companyia del carrisquejar dels grills i potser el raucar d'alguna granota si és que hi ha una bassa propera, probablement sentirem també el so, l'udol, de fet, d'algun ocell que no acabem d'identificar. Pareu l'oïda. Deu ser una òliba. l'Òliva, Tito Alba pels ornitòlegs, parenta llunyana dels mussols, viu en llocs habitats i fa niu en cases de pagès, campanars, socs vells i penya-segats. És un ocell nocturn, però de vegades caça de dia. Viu tot l'any al mateix lloc i té una oïda i una vista molt desenvolupades. Sempre s'ha dit que porten mala sort i fins i tot s'han tingut com a sinònim de mort, potser pel fet que sovint fan niu en esglésies, campanars i cementiris. La gran mala sort, però, seria no poder gaudir d'aquests ocells a les nostres contrades, ja que són els botxins de les poblacions de rates, talps i ratolins. Cada òliba en menja una mitjana de 1.000 a l'any. Doncs bé, l'òliba, altrament anomenada xiveca, d'aquí el nom, segons la llegenda, d'una coneguda cervesa, en el passat era utilitzada en la caça furtiva com a ensa per altres ocells. Però, és clar, la xiveca, per ser útil a l'home, també havia de ser caçada. I ja ens anem acostant a l'objecte d'avui, el reclam per caçar òlibes o xiveques, anomenat mussolera, que el caçador, amagat, feia sonar per atraure sobretot les òlibes joves que encara no estaven escarmentades i les caçava vives. La Fira de Sant Jaume de Reus, que se celebra a la plaça Mercadal des del segle XIV en temps de Pere III el Cerimoniós, també era coneguda com la Fira de les Xiveques o Xiveques, perquè s'hi venien aquests tipus d'ocells que eren molt utilitzats pels caçadors per anar a la xiveca, que era com en deien d'aquest tipus de caça. A tal efecte, plantaven un llarg pal enmig d'un lloc de verdesca o enramada que duia quasi al capdamunt un altre pal travesser on col·locaven la xiveca lligada per les potes i, al mateix temps, en el pal, un cordillet que el caçador amagat estirava per tal que la xiveca es mogués. Els altres ocells, sabedors que la xiveca no els representa cap perill, s'hi acosten i queden enganxats en les branques sucades de vesc. I per anar a la xiveca, els que no volien comprar-la sinó caçar-la, utilitzaven un reclam. Aquest reclam, a mig camí entre xiulet i flabiol, és fet amb un tros de canya mitjana sense nusos en el que es col·loca a moda de pistó com un trombó de vares, una canya o pal més prim, acabat amb una part més gruixuda, feta, per exemple, amb tiretes de roba que permetin moure el pistó endavant i endarrere sense dificultat. Per fer-lo sonar, només cal bufar i anar movent el pistó per anar modulant el so que imita prou bé l'udol de les òlibes. Tenim documentades mussoleres que s'usaven al Montsià en general i a la Galera, en particular, a Vilafranca del Penedès, a Sitges, on les anomenaven flauta de caçar mussols, a Reus, a Riudoms, a Margalef, a Santa Coloma de Queralt, també utilitzat, com no podia ser d'altra manera pels nois com a joguina, anomenada xiulet de canya, a l'Alt Priorat també. Actualment, encara se'n poden trobar a les fires dels pobles de casa nostra com a joguina. La seva funció de cacera s'ha perdut, però es manté com a objecte sonor de la guitxalla. L'esperit lúdic tradicional foren els jocs electrònics. Encara hi ha esperança.
Festa, festa!
El Víctor Pàmies, el Josep Maria Francino, el Gustau Moles, el Carles Esteu, el Ramon Vinyals, el Nico Alonso, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, l'Amadeu Carbó i qui us parla...
En Jesús Ventura.
Tots plegats som els que hem fet possible aquesta hora de ràdio que esperem que hagueu escoltat, no sabem quan, però en tot cas, mira, quan hagueu volgut, l'haureu gaudit o no, o direu, mira, aquests ja no els torno a sentir mai més. Va com va això, eh?
Vull dir... No, però si volen, si no ens volen sentir, ens poden llegir. Perquè si van a la vostra web, www.festa.com, festa.net,
sí.
Allà les seccions i tot també ho poden llegir en
es
text.
Es poden llegir i es pot tornar a escoltar el programa, que algú diu, ostres, a mi m'agrada molt el programa, vull tornar a escoltar, doncs el torno a escoltar. A vegades que convingui, no hi ha cap problema. Nosaltres ara ens acomiadem i ho fem presentant un nou compatista del que en parlarem molt en les properes setmanes, perquè n'apareixeran més de semblants. Us explicarem. Es tracta de la tercera part, o el tercer compact disc dels 5 que conformaran la integral de sardanes del mestre Juli Garreta i Arboix. Tots ells interpretats per la Cobla de Cambra de Catalunya i dirigits per Bernat Castillejo, que ha estat l'encarregat de dirigir tota l'obra de Juli Garreta pel que fa a la part sardanista, que és l'única que existeix pel que fa a la música de cobla. Doncs escoltarem Enyorança, que és una sardana que va escriure entre els anys 1902 i 1904 i que és la que tanca aquest tercer compact disc. Ben aviat tindrem el primer i el quart. El segon ja està enregistrat i també sortirà en els propers mesos i aquesta setmana santa propera s'enregistrarà el cinquè dels discos, d'aquests 5 CDs que conformaran l'obra completa de sardanes del mestre Juli Garreta. En parlarem i ara ens acomiadem amb la música del mestre Garreta, del mestre de Sant Feliu de Guíxols, aquesta Enyorança, amb la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida per Bernat Castillejo. Tornem la setmana que ve. Us esperem a vosaltres també. Adéu-siau.
Adéu.
Thank you.